A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa La Caravana i convidar-hi a pujar la soprano Begoña Alberdi, Núria.
Nascuda a Barcelona, la nostra convidada d'avui és considerada una de les veus més reconegudes del món de la lírica actual. Va començar l'any 1989, estrenant-se amb l'Orfeu d'Eurídice de Gluck, i va continuar fent més de 270 representacions al Gran Teatre del Liceu de Barcelona i en altres teatres d'òpera d'arreu del món. Begoña Alberdi pot fardar d'haver compartit escenari amb cantants de la talla de Montserrat Caballé o Josep Carreras, però sense dubte un dels grans moments de la seva carrera professional va ser quan va actuar a la Ciutat del Vaticà per Benet XVI, o inclús quan va ser la gran protagonista de l'obertura dels Jocs del Mediterrani l'any 2018 a Tarragona. Això sí, la seva popularitat va créixer exponencialment durant el confinament, quan va tenir la iniciativa de cantar cada dia des del balcó de casa seva per agrair als serveis sanitaris la tasca que van fer durant la pandèmia i també per la seva interpretació del cant dels ocells a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona per celebrar el Sant Jordi del 2020 retransmès per tot el món. Una carrera professional impecable, però amb una dura lluita personal al darrere que ara ha plasmat a La Diva i la Vida, un documental del ciència-ficció de TV3 que ens apropa i ens convida a conèixer la Begoña Alberdi més real. És per això que per conèixer tots els detalls, però també per fer un repàs per la seva trajectòria, ja podem saludar aquesta hora la que n'és la seva màxima protagonista, la soprano Begoña Alberdi.
Begoña Alberdi, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Em sabia greu tallar-te, Begoña. Posa't aquí, cantar molt fluixet, molt fluixet. Que maco que ha estat això. Ara parlarem d'aquest documental, La Diva i la Vida, que el vaig veure quan es va estrenar a TV3. Em sembla que es va estrenar uns dies abans al Liceu. Ara et preguntaré com va anar tot plegat, si vull dir-te que vaig plorar com una toia veient aquest documental. Abans, però, per la gent que no ho sàpiga, per la gent que no l'hagi vist, perquè qui l'hagi vist, més o menys se'n pot fer una idea, però en quin moment Begoña Alberdi veu clar que vol dedicar-se a la música? Perquè em sembla que té que veure alguna cosa amb la ràdio, també.
Sí, pues cap als 6 anys o així que havia mort el meu pare, la meva mare, pues, per les nits escoltava la ràdio perquè, bueno, òbviament no podia dormir i tal. I un dels dies que jo suposo que estaria desperta i tal, vaig sentir una música que era algú... Era hipnòtic, no? I me'n vaig anar apropant a la seva habitació i em va dir entra i estira't amb mi, i jo li deia què és això? Diu, això es diu òpera. I jo vaig estar com 2 hores quieta, que la meva mare em sembla que no em va tornar a veure mai més a la vida 2 hores quieta, i a l'endemà li vaig dir: mamà, jo quiero ser la senyora de la ràdio.
I la senyora de la ràdio era Maria Callas.
Era Maria Callas.
La gran Maria Callas.
La única.
Com recordes els teus inicis, Begoña, en el món de l'òpera?
Jo els recordo molt feliços perquè poder dedicar-te a una cosa que has somiat des de tan petita i de cop i volta ser tu la senyora que està en aquell escenari i que viu aquella història virtual o no virtual, no sé, perquè clar, la ràdio, el bo que té és que la imaginació està sempre, és com el llibre, no? Què prefereixes, el llibre o la pel·li? El llibre? Clar, perquè el llibre tu crees el teu personatge, no? I va ser començar a estudiar. Jo estudiant ja era molt feliç, així com a casa no era gens feliç. Quan arribava al conservatori jo era buah, era brutal. I quan vaig començar a cantar, doncs clar, era com, no m'ho puc creure, estic a l'altra banda, a l'altra banda del pati de butaques, no? Estic a l'escenari i estic amb gent que canta i estic cantant jo i pensava, i a sobre me paguen.
Et va marcar molt Sabadell, no?
Sí, Sabadell va ser a l'inici. Sabadell va ser el concurs Eugenio Marco que vaig guanyar, i clar, el premi per guanyar-lo, a part dels diners, era cantar una òpera de la següent temporada, que era aquesta, Orfeo i Eurídice, i aquell va ser el primer escenari on jo vaig cantar.
Era la primera vegada?
Sí.
Recordes el sentiment que et va produir el sortir per primera vegada a l'escenari?
Doncs estava molt nerviosa abans perquè, perquè clar, era tot es juga avui, no? Però per l'altra banda, jo no sóc gens nerviosa de l'escenari, això no, sóc, si m'ho sé bé, si sé el que tinc que fer, si, bueno, això que dic a tothom, estudia, sí. Perquè si estudies molt a l'escenari no et farà gens de por. Òbviament sempre que hi ha cosa de, uau, surto a un escenari, però a la que surto ja no hi ha aquest pensament. Vull dir, va ser molt, molt gratificant, tenia un punt de nervi, però vaig disfrutar moltíssim.
Clar, si pregunto pels teus grans referents, un, ara el dèiem, que és Maria Callas, l'altre és Montserrat Caballé.
Oh, per descomptat.
Amb qui has cantat moltíssimes vegades,
sí,
no?
Sí, he tingut l'honor, i puc repetir-lo mil vegades.
Què ha significat Montserrat Caballé pel món de l'òpera?
Montserrat Caballé va introduir una manera de cantar diferent de la que s'estava cantant en aquella època. En aquella època, pensa que teníem la Callas, Simeonato, Tebaldi, totes veus, grans veus, no diré dramàtiques, bueno, aquestes una mica més líriques, dramàtiques. Caballé entra a descobrir el bel canto, un gènere que no estava massa als escenaris, no es programava massa, i ella el va fer d'una manera que no s'havia fet mai, amb aquells pianíssims com gairebé intocables, gairebé que no sé, que volaven,
que s'allargaven,
no?
Minuts, eh?
Que s'allargaven molt.
Molt.
S'allargaven molt. Aquella manera de fer el bel canto, com ella deia, sempre deia, és que lo important és cantar bonito. I és veritat, perquè és el que té el bel canto, que et deixa tota la responsabilitat del cantar maco al solista, a tu. I ella ho feia amb una perfecció que és molt difícil de trobar una altra persona. I després, òbviament, tot el que feia, ho feia amb un caràcter molt especial i amb una personalitat molt concreta, que era molt diferent a la Callas, que estaven en la mateixa època, no? Mm-hmm. Callas era visceral, era sang i fetge, era tot emoció, no? I Caballé era aquell, el control màxim de l'instrument sobre tot el que passe.
Tu que has cantat moltes vegades, ara ho dèiem, amb Montserrat Caballé, era dura?
Amb què?
A l'hora d'assajar, a l'hora de voler buscar aquesta perfecció...
Sí.
Sí, eh?
Però era dura amb ella, eh?
Sí?
Sí, era una persona que no es quedava amb una nota que dius, ja està bé, soy Montserrat Caballé, pues això, ja està. No, ella, no, aquesta nota no m'agrada, no, tornem enrere, no, repetim. Era una persona incansable, buscant l'excel·lència i la perfecció. I això era, per mi, que sóc una psicòpata d'aquestes coses, doncs per mi era com tenir, vamos, davant el model fantàstic, no? De dir, que si se'ls fan les coses, fins que no surt, no es fan.
Ens ho explicava ara la Núria, la teva trajectòria està marcada per moments molt importants, un d'ells quan actues a la Ciutat del Vaticà per Benet XVI.
Mm.
Com sorgeix això?
Doncs mira, un amic italià que va fer una masterclass aquí a Barcelona em va dir, escolta, tinc un amic que precisament és el rector de la capella de la Chiesa Sant'Anna, que és la que està sota de la Capella Sistina, mm-hmm. I volen muntar un concert de Nadal i tal, i m'han convidat, i m'agradaria convidar-te a tu. Així es va sortir la cosa, i vaig jo dir, però com, al Vaticà? Diu, sí, al Vaticà, però al Vaticà, Vaticà? Uf, no, diu, sí, dins del Vaticà. Diu, per al Papa. Diu, què m'estàs dient ara? Diu, pues som-hi, ahí que estamos, i vam anar.
Et va dir alguna cosa o no, quan vas acabar de cantar?
No.
No, eh?
No, ell quan... ell marxa. Ell marxa i no se prodiga massa.
A banda d'aquest moment, deixa'm preguntar-te quins altres moments destaques de la teva vida, de la teva carrera, del d'un escenari, perquè, esclar, és que has actuat a l'Escala, al Metropolitan, al Liceu.
Bueno,
has estat als llocs més importants, temples d'òpera has estat.
Sí. I és molt reconfortant i és meravellós i és fantàstic, no? He de dir que a l'Escala i al Met no he cantat, perquè si no se me tiraran encima de... No he cantat, però he cantat a molts teatres d'òpera, a Berlín, a Mannheim, a Frankfurt, a Hamburgo, a Mèxic, a Argentina, a molts llocs, no? Uh-huh. I... ja, o sigui, les, al final els converteix en la mateixa òpera en un escenari diferent, no? Vull dir, també et fas treballador d'aquesta feina, no? Mm-hmm. O sigui, és que al final el teu és la mateixa música, tu tens com el teu pack, música, orquestra, i el que és diferent és quan obren les llums veus un teatre diferent, no? Però hi ha altres coses, com per exemple els Jocs del Mediterrani, mm-hmm, que són coses, o el de les campanades del 15 aquí a Montjuïc, que són coses que es fan una vegada i que són supergrans i super, no sé, supermajestuoses, mm-hmm, i que tu ets la protagonista. Jo, te lo juro, jo quan vaig a lo de les campanades em vaig sentir Tina Turner.
De fet, em vas acabar amb un crit.
Clar, és que aquest crit que ja va sent un segell, sí, meu... Però és que jo entenc el subidón que dona a veure 70.000 persones allà cridant. I de cop i volta dius... És que, clar, tu volves loco.
Ara que em parlaves de veure aquestes 70.000 persones que evidentment deu impressionar, parlàvem del Liceu, parlàvem d'altres teatres, a mi, Begoña, m'agrada molt preguntar-li, actors i actrius quan venen, si noten o què és el que noten de diferent d'un teatre amb un altre, si el públic és diferent a Barcelona que a Madrid, que allà on sigui d'Europa o arreu del món, no? Amb l'òpera passa?
Sí. Hi ha públics que són freds, són públics que no vol dir que no apreciïn el que estàs fent, però hi ha un protocol d'acabar l'obra amb una sortida de taló, dos, i pum, s'apaguen les llums i la gent ja sap que ha de marxar. Hi ha altres col·liseums, com el Liceu, que pots estar mitja hora que surti el cantant i que surti, que torni a sortir, uh-huh, i que ens han de fer fora perquè, si no, no senyores, ja, que se nos tenemos que ir. Hi ha públics que són, sobretot dins del mateix teatre, els torns, uh-huh, fan molt... Per exemple, al Liceu, el torn A és un torn molt antic, de gent molt gran, ja. Són uns torns... I saps, veus més la cosa més pacífica, sense algunes alarmes de les pastilles... No sé. T'ho juro, és que de l'escenari se sent això. Dius, tit-tit-tit, dius, ui, aquest ja li toca la pastilla. I després veus el públic del diumenge a la tarda, que és el públic jove, o aquestes funcions que es fan populars, sí, que és el públic jove que, ostres, que no pot accedir a una funció de les cares, i aquest es torna boig, aquest te l'aplaude todo. O sigui que, bueno, depèn del torn. També depèn de la ciutat. Hi ha ciutats que són tota base Itàlia i, bueno, todo es emoción, però és que és fora i dentro del teatre. És que et serveixen un cafè i tu ja tienes el dia hecho. Ma ragazza bella, com estai aquí sola? Dai, vai, prendi questo cafè. I dius, aquí dice, tenga.
Parles d'Itàlia, que sóc un enamorat i no apassionadíssim d'Itàlia, també. Si és que, clar, ho tenen tot allà.
És que tenen tot.
Què hem de dir? Escolta'm, ara que em parlaves de públic jove, falta que el públic jove hi vagi també a l'òpera?
No és que falti, és que... L'òpera té una cosa que és com les arts plàstiques o les arts cinematogràfiques. Has de tenir una preparació per poder entendre-la. No és... tu vas a veure Lady Gaga, que jo adoro Lady Gaga, tu vas a veure Lady Gaga i el que veus és el que és. No has de tenir una capacitat determinada per entendre la música o per entendre... És fàcil, és el que entra. Quan tu vas a veure una òpera, et trobes d'entrada amb tres coses que et faran que tu pugui, que potser a la mitja part te'n vagis. Una, l'idioma. Uh-huh. Dos, que moltes d'elles són molt llargues. I tres, que si no entens el context... Són òperes basades amb novel·les que tenen ja un cert temps. Aleshores, són molt anacròniques a el que estem vivint avui dia. I no connectes amb elles... Per molt que vulguin fer escenografies modernes, etc., de cuyo nombre no quiero acordarme, això no les rejuveneix, perquè la música és la música. I, a més, està bé que la música sigui així, perquè Tosca passa un dia determinat, en un lloc determinat i en un moment històric determinat. Aleshores, si no tenim un castell Sant Àngelo, no pot haver una Tosca.
Després en parlarem de Tosca. Clar, Begoña, riu perquè ara hem estat parlant una miqueta, però després en parlarem de Tosca. M'ha agradat molt que em diguessis que a tu t'agrada molt Lady Gaga. Ho dic perquè molta gent
que no... Per molt que ens pugui agradar l'òpera, però que no hi entrem el suficient o el que sigui, pensem, hosti, aquesta gent que es dedica al món de l'òpera, que viu pel món de l'òpera i que canta òpera, deu escoltar només aquest tipus de música. Tenim una idea de l'òpera equivocada? És a dir, tenim la idea de l'òpera que és aquella òpera classista i ja no ho és?
Bueno, són dues coses que em preguntes. A mi m'agrada molt moltes músiques. Sempre dic que tot el que està ben fet m'agrada. Des dels Beatles fins a Tina Turner, Lady Gaga, sóc molt fan de molta gent moderna, no? Mm. Diguem-ne, moderna, entre cometes. L'altre, no és que l'òpera sigui classista, sinó que en un moment determinat ho va ser, perquè era una manera de que la burgesia pues, es trobés i presumís de todo lo que tengo y la mía es más grande y lo mío es más bonito, però ara això ja no passa. Ara és veritat que una entrada de platea que pot costar 200 i pico euros, home, pues no se la pot pagar tothom, però hi ha molta gent que vol que sigui classista perquè a la gent li agrada lo classista, perquè com jo me lo puedo comprar i tu no, jo soy mejor que tu. Però aquest és el classisme absurd, perquè al final el classisme tindria que tenir unes altres connotacions culturals i de jo sé més que tu perquè estudio i perquè me cultivo i perquè això és el que marca la diferència. Perquè jo pugui pagar una entrada més cara que tu, bueno, només diu que tens més diners que jo, no res més, no? Mm.
Si seguim repassant la carrera de la nostra convidada d'avui, és necessari que per uns instants retornem a un dels pitjors moments que ha viscut el món, és el confinament. Un confinament dur i complicat que va ser una mica més passable gràcies a coses com aquesta. Begoña, aquesta és tu cantant des del balcó de casa teva durant el confinament. Mm. Quin dia dius anem a fer-ho, això?
El primer. No ho vaig dir jo, no. Estàvem al sofà amb totes les televisions enceses pensant què passa en el món, no? Perquè estàvem tots molt espantats. Ens deien que l'endemà ens tancaven a casa i que no podríem sortir, i, vamos, per res, no? Aleshores, bueno, el meu marit em va dir, carinyo, ja són les 8, sortim a aplaudir. Sí, vaig, surto a aplaudir. I, clar, tot a l'interior d'illa de l'Eixample, que són com dònuts, jo això l'he explicat a la gent del món, però com és un interior d'isla? I dic, mira, tu imagina't un dònut, pues això, hi ha un forat al mig que està ple de terrasses i de coses així. I clar, vaig veure que tothom, però una cosa absoluta, estava als balcons, òbviament, perquè estaven a casa, però estaven als balcons aplaudint per donar les gràcies. És que donem tan poc les gràcies, tan poc, i és tan gratis donar les gràcies. I li vaig dir a l'Albert, dic, hosti, és que és emocionant veure com la gent dona les gràcies en comptes d'estar tot el dia queixant-se. I em diu, sí, això, em diu, és que, uah, estic emocionada. I em diu, pues canta. I li dic, què dius ara? Com que canti? I diu, ara no pega res que jo canti aquí. Mm. I em diu, és que tu no saps el que crees quan cantes. I aleshores li vaig dir, vale, pues tanca la llum, que ningú sàpiga d'on ve això.
Mm. No, seria el primer dia que ningú sabia d'on venia això.
El primer dia, sí, el segon ja no... El primer dia, i aleshores algú ho va gravar des de l'altra punta de l'interior d'illa, ho va passar a la coixet i ho va passar i a l'endemà tothom és, ets tu, i dic, hombre, mocedad se ha vuelto, eres tu, i dic, però què he hecho, què ha passado? Jo, i absolutament ignorant que l'havia liat de tal manera. I el meu marit em diu, jo tengo 50 i pico mensajes, jo tengo 200, jo tengo... I clar, els que em coneixien em deien, eres tu. Sin interrogació, no? I aleshores ja van venir, i avui cantaràs? I dic, home, pues no era el que estava previst, però, vale, per què no? I aleshores aquí ja va començar. I es va començar a liar una mica més, després ja la gent demanava el cumpleaños, i avui és l'aniversari de no sé què, i, bueno, en fi.
Acabes de fer una cosa preciosa, m'ha agradat molt. ara en parlarem d'aquest documental, La diva i la vida, deia. Un documental que jo crec que és un homenatge, evidentment, al món de l'òpera, però un homenatge a moltes coses, també a l'Albert. Jo dic perquè ara parlaves de l'Albert en present. I això m'ha copsat i m'ha emocionat molt. Qui és l'Albert? I què significa per tu l'Albert?
Uau! L'Albert és tota la part de mi que falta en aquests moments. L'Albert és l'amor, la generositat, la bondat posades en una persona. És aquell company de vida que desitges des de que tens el raonament per desitjar estar amb algú el reste de la teva vida, no? L'Albert era, no sé, normalment una parella tens pues, coses en comú i no, i coses que estàs d'acord i coses que no. Bueno, com nosaltres ens vam fusionar de tal manera que érem un equip a totes i ens ho vam dir això per sempre, i a dins dels nostres anells està escrit per sempre, perquè era algo com que anava més allà de la parella. Era una cosa que tothom ho deia, que quan se us veu és que irradieu amor, felicitat, i els dos vam aconseguir, si és que existeix el Valhalla, el màxim del sentir-se feliç, ple de totes, de tot lo... O sigui, després d'haver cantat i haver tingut èxits i haver sigut aplaudida i premis i tal i que qual, no té ni punt de comparació amb ser estimat.
Uau. Wow. Clar, tu vas fer passar el confinament de la millor manera possible a tota la gent que t'envoltava, mai millor dit, dins d'aquesta illa, però com vas passar tu el confinament?
Estressada, perquè m'aixecava pel matí i ja tenia l'Albert. A les 11 hem de gravar el vídeo de lo que cantarem aquesta nit. A les 12 has de sortir de fer el en vivo de no sé què. A la 1 fèiem spinning els dos. A les 2 dinàvem. A les 3, espera, que me vuelva a maquillar. A les 4 dic, ostres, que estrès de confinamiento.
Passejaves això, no?
I clar.
Sí, eh?
Bueno, que va haver un moment que se m'acabaven les àrees. I jo vaig pensar, vinga, los hit parades, allò al principi, però quan portàvem 20 i 25 ja dic, ui, espera, que es trec la carpeta de quan era pequeña, i vaig començar a treure de l'armari allò, bueno, del baúl, que diuen, moltes àrees que no, però no, els dos, i a l'Albert es passava el dia responent xarxes, penjant, bueno, això es va veure a tot el món. Ahir vaig parlar amb una persona de Colòmbia, una persona una persona molt especial que tenia ganes de conèixer i tal i que qual, i al final li vaig dir, bueno, ¿usted se acuerda de que, o sea, llegó a Colòmbia, que una senyora que cantava i tal... ¡Madre mía, es usted! Yo la veía todos los días con mi hija y no sé qué. O sigui, va donar la volta al món. I això va ser gràcies a l'Albert, que ell ho va posar a les xarxes, perquè, com ho veureu, jo no tinc ni idea, com li va dir al Marc Giró, la meva xarxera, avui no ha pogut venir, i ella és el que porta les xarxes, no? Però, bueno, va ser una gran... Va ser meravellós.
Et va arribar a sobrepassar en algun moment, tot això? No, eh?
Al contrari. Vam donar molt amor, però el que vam rebre era apabullante. Era cada dia missatges i missatges, gràcies. El meu pare, que ha tingut Covid, que ha tornat de l'hospital, i només s'està esperant aquest moment per sortir al balcó, la meva mare, no sé què. A més, vam crear una xarxa de solidaritat, no? Si algú no sortia al balcó, ei, que el senyor Ramon no ha sortit al balcó, que algú baixi a picar-li, perquè, clar... Un senyor de 96 anys, dius, a veure si se nos ha quedat... I els va sortir al balcó i era com el d'això de Roma, com es diu?
El Coliseu.
El Coliseu. Uh-huh. Tothom, senyor Ramó, ja està aquí, no? O sigui, que érem una família, que tots ens cuidàvem.
Aquest és l'exemple més clar, més real, més sincer que has viscut, de que la música ens ajuda, que ens uneix, que és curativa?
Sí. I a més, amb gent que no havia sentit mai òpera, que no sabien ni el que era... i que vaig demostrar que no s'ha d'abaratar l'òpera, el que s'ha de és de fer per tothom, perquè la gent conegui què és l'òpera. Hi ha molta gent que l'òpera... Bueno, jo vaig anar a un col·legi de nens i clar, els nens saps que són graciosamente sinceros. I van dir, què són els cantants d'òpera? Senyores gordos gritando.
Uix.
I vaig dir, pues nen, tens tota la raó, tu. Si viva la sinceritat, no? Clar, si no ensenyem que és otra cosa, Doncs clar, els nens pensen això. A qui li gusta la flauta màgica? A tothom. Per què? Perquè han tingut una versió de la flauta màgica dels comedians durant mogollon d'anys que els ha ensenyat que allò és divertit. Òbviament, hi ha òperes que no són divertides, ni per ells, ni per mi, ni per ningú. Però bueno, sí, allò va ser una... Sobretot perquè és igual el que jo cantés, es reconfortava.
Ara la Begoña ens deia, a la partitura número 20, 25, ja no sabia quina ària escollir, però clar, és que vas cantar 72 dies.
Sí, sí.
El 73, com el vius?
Bueno, ja podíem sortir, ja podíem anar al supermercat tots i ja no hi havia falta de paper higiènic i ja, no sé, era la vida normal i per una banda la gent em deia segueix i jo els vaig dir no, ara ja això no té sentit, perquè això tenia sentit en el context que tenia sentit, que tots estàvem tancats. Ara que la gent pot sortir, doncs anem als teatres, anem i consumim cultura, que jo soc molt fan de la cultura, de consumir-la, de produir-la, de fer i de que tothom sigui el més cool possible, perquè la cultura és el que ens fa sers humans civilitzats i ens dona criteri per poder triar allò que volem, no?
Clar, però arriba el dia 73, és a dir, fa 72 dies cantant des del balcó. Des de que acabes fins a dia d'avui, no has pensat, hosti, si sortís un dia per la finestra a cantar?
Cada vegada que surto per la finestra hi ha algú que... Ei, hola! Inclús jo tinc a sota el col·legi de les Salesianes. I hi havia un dia un grup de... La senyora que m'ajuda a fer les feines a casa estava, que també és morena i tal, i em diu, senyora Begoña, me parece que l'estan llamando. Els nens, hola, hola! Bueno, si em posés un dia a cantar, sortiria tothom. Perquè bueno...
Tens el gusanito aquest?
No.
No, això volia dir.
No. No, és el pitjor lloc per cantar del món. És una finestra, que no és un balcó, és una finestra.
Finestra.
Bueno, és la de soprano, balcony. I tot el món diu així, bueno, pues nada, pues balcony. I no, perquè, bueno, en aquell moment tenia sentit a capella, tenia sentit si una nota era millor o pitjor, estava bé si se sentia millor o no, estava bé si tenia reverberància o no, tot estava bé perquè les circumstàncies en tiempos de guerra, no sé, hasta el que no et menjaries et troba de gust, no? Però després se'ls ha d'ensenyar que l'òpera, a més, el context dins d'un teatre, amb una orquestra, amb les coses com han de ser... Vamos, és mil vegades millor.
Ara sí, Begoña, si ens referim a aquest documental que es va estrenar no fa gaire i que hem pogut veure a través del programa Sense Ficció de TV3, aquest La Diva i la Vida, és un documental, em sembla a mi, que camina entre la bellesa i la duresa d'una vida que no t'ha estat gens fàcil, maltractaments, abusos, lluites... Vas dir que sí de seguida a fer aquest documental?
No. No, però tampoc vaig trigar molt a dir que sí. Jo, quan ens vam reunir amb l'Elfa, li vaig dir, bueno, per què vols fer un documental de la meva vida? Quin interès pot tenir? Perquè tu, quan vius, el que fas dia a dia, no, per tu no té gaire importància, no? Però quan una persona de fora et diu, ostres, és que he llegit quatre coses de tu i uau, quina vida, no? I aleshores li vaig dir, bueno, però què vols saber? Perquè què vols, sang i fetge? O vols... No, clar, hi ha molta sang i fetge, hi ha gent que triaria això per fer, pues, això, populisme, no? I bueno, vaig dir, no sé
si... Dir, com a professional, d'això, deixa'm dir que la feinada que fan Ricard Belis i Albert Elfa és espectacular.
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 Sí, sí, espectacular. Pensa que a mi no me'l van deixar veure.
No?
No, jo el vaig veure el dia de l'estrena i estava així, a veure què han fet, eh?
Com perquè... et sents quan el veus per primera vegada?
Abrumada. Abrumada de lo real que era, de lo bé que havien entès el que jo els explicava, perquè a vegades... Bueno... I era com si l'hagués fet jo. Era absolutament real, era verídic. I hi havia algunes escenes que em van posar els pèls de punta, que clar, jo no, com que no ho vaig veure. I a més, amb la mesura correcta, amb el decoro correcte, i sense buscar aquesta cosa popular i de més barruera, no? Que podrien, perquè tenien molt material, no? I van fer una cosa molt elegant, molt ben muntada, perquè allò tingués pujades i baixades, fins que al final tothom empatitza amb que tu tiris endavant i amb que, o sigui, molt, com tu dius, una gran feina de l'Albert Elfa i el Ricard Belis.
Deixa'm opinar, Begoña, que ets una dona amb una valentia brutal. Suposo que t'ho han dit molt des de que s'ha vist aquest documental per explicar tot el que expliques sense deixar res al tintet. De fet, hi ha un moment que quan vaig veure el documental vaig pensar aquí no s'hi mullarà gaire. Perdó, eh? I collons si s'hi va mullar. Un nom. Plàcido Domingo.
Però és que em vaig mullar perquè vaig dir la veritat. Jo no tinc una història amb el Plàcido Domingo. No la tinc. Això no vol dir que el Parsifal que vam cantar al Liceu... Bueno, pues, aquest senyor, com ho vaig dir en el documental, ell va fer la proposta, jo no l'accepté i cadascú a casa seva. Jo no tinc una història d'acoso ni de que me persiguió, de que no la tinc i no la penso crear per a ser més xupi guai, no? Pues no la tinc. Sí, ara, això sí, que va tirar el guant, com dic això, sí, però tu també estàs a la teva de dir, pues no, ja està, ja em faig el cafè a casa, ja està.
L'òpera és un món masclista encara?
Sí.
Ui, quin sí.
Sí, el que passa és que s'han de... s'han de ben aguantar perquè necessiten sopranos, aleshores. I com la soprano la majoria de vegades és la prota, pues, ara, també diuen, jo no ho tinc corroborat això, però les viejas glòries de l'òpera, los oráculos, diuen que els tenors cobren més que les sopranos. De fet, hi ha una anècdota de la Calas i el Mario del Mónaco, que anaven ells, no jo, a cantar una Aida a Mèxic, la famosa Aida on es van cabreixar i van començar a veure què feia l'agut més llarg, i la Calas li van dir, quan vol cobrar vostè? I va dir, un dòlar més que del Mónaco.
Parles del documental també de la pressió estètica que es viu al món de l'òpera.
Sí, cada vegada més, perquè fa 20 anys o així, van entrar en el món de l'òpera van entrar els directors d'escena de teatre i cine. Què els hi passa? Que ells tenen una visió estètica del personatge que, òbviament, no té res a veure amb el protagonisme que pot tenir la veu amb una cantant d'òpera, no? Aleshores, hem deixat de tenir un escenari ple de veus meravelloses per tenir un escenari ple de veus, bueno, que no, home, tampoc estan malament, però de personatges que són creïbles estèticament. És a dir, una Traviata de ser prima. Pues és que una tuberculosi no té res a veure amb una senyora gorda prima, però és igual. O sigui, passa per davant el que el personatge sigui creïble a nivell escènic i sigui guapo i sigui estupendo i que es pugui inclús despullar a l'escenari, que no el tenir una veu meravellosa. Jo sempre ho dic, que avui dia ni la Calas, ni la Caballé, ni la Schatzerla, ni Scotto, ni Tebaldi es guanyarien un duro, perquè no són per res aquest perfil, i fixa tu el que ens haguéssim perdut.
Jo sona el documental que per mi és el gran titular, o un dels grans titulars del documental, l'òpera m'ha salvat la vida. En el teu cas, gairebé, literalment.
Literalment, sí. En diverses ocasions, a més. Sí, perquè jo crec que per tot el que vaig viure m'hagués tingut que tornar loca, barra psicòpata, barra esquizofrènica, barra qualsevol cosa, que no dic que no sigui alguna cosa d'això, però, home, s'ha d'estar una mica boig per estar en aquest món i en aquesta professió, eh? Però crec que encara tinc el terrat ben amoblat. Però sí que és veritat que quan sentia òpera, tota aquesta ràbia, tot aquest dolor, tota aquesta sensació de soledat, d'abandono, de... tot això es calmava. Perquè jo només li deia a la meva mare, llévame contigo, i no em feia cas, no? I jo què volia? Volia desaparèixer. Però quan sentia aquella música, recordava aquell moment amb la meva mare, i era com, bueno, mañana será diferente, i demà serà diferent, i así seguimos. I ara també. Ara d'altra manera, però bueno, ara no és l'òpera el que em fa viure cada dia.
No?
No.
Què és?
eh, ara he posat el pilot automàtic i he fet allò que cada dia pues, s'han de fer coses fins que arribi el moment en què hi hagi un punt d'il·lusió o de trobar-li la salsa a la vida. De moment estoy en pausa a nivell il·lusions, emocions i ganes de fer coses, no? Perquè tenia molts projectes amb l'Albert, molts. Aquest disc que s'ha acabat d'estrenar, que és el Brava, és un homenatge absolutament amb ell. I amb això he tancat també una promesa que li vaig fer de que faríem un disc. I no sé, teníem tants projectes que de cop i volta tinc la carpeta de projectes buida, no? I no perquè no me'n proposin, no? Sinó perquè no trobo la il·lusió que és la que mou el món, perquè és la il·lusió, no són els diners, és la il·lusió la que mou el món, doncs jo de moment no la trobo. Això no vol dir que no estigui operativa, que a la gent li fa molta gràcia aquesta paraula, però estic operativa vol dir que estic aquí, que canto, que dono classes, que tal, que vaig, que vinc, que entro, que surto... Però, bueno, és dins d'una tristesa i d'una buidor esgarrifant.
La gent que miri aquest documental, La vida i la diva, que val molt, molt la pena, que escolti aquest disc, que compri aquest disc, que també és espectacular, Begoña Alberdi, Brava. Es torna de cantar?
Sí, acabo de fer un gran concert a Santa Maria del Mar el 23 de març, que a més era el dia que ens vam casar. Era un dia super especial. El dia 23 de març el vaig fer a Santa Maria del Mar i és el final del documental, de fet, uh-huh. I va ser un concert espectacular. Nosaltres en la professió diem que sempre has de cantar bé, perquè, òbviament, si estàs ja en un nivell, tens una línia que no pots passar cap avall, no? Però hi ha dies que diem que estem tocats pels déus. Que és aquell, sí, és aquell dia que dius tot em surt fàcil, tot em surt bé, estic supercòmode cantant i no sé, és com si els déus t'haguessin tirat allò espurnes de felicitat i de tot.
Tens més concerts amb en Begoña o no?
Ara, de moment, vull descansar, també, perquè ha vingut tot molt seguit, tot. Estic passant una... Bueno, estic medicada i això no m'importa dir-ho. Bueno, vaig entrar en una depressió, òbviament, brutal durant el dol, i vaig entrar en una barrena de destrucció i de... És que no tinc cap ganes de viure, no? I ara va venir el concert, va venir el documental, dic, carai, per no tenir ganes de fer res, déu-n'hi-do tot el que he fet, no? I ara tinc ganes de descansar, ara quan acabi el curs escolar i tal, descansar. I si recupero una mica els ànims, doncs, bueno, projectes n'hi han.
Em fa especial il·lusió acabar amb aquesta àrea que estem escoltant, que és precisament la cobra, aquest disc Brava, de Begoña Alberdi, Vici d'Arte, de Tosca, per preguntar-te o per dir dues o tres coses que m'agraden molt. Mira, el meu avi, a mi m'agrada l'òpera pel meu avi, que l'escoltava totes hores, i sempre deia, l'òpera s'ha d'escoltar uns volums exageradíssims perquè t'entri. ha de ser així?
Bueno, hauria de ser uns volums reals. Clar, quan tu estàs amb una veu com la meva, que són veus entrenades per grans teatres, és que et vibra tot el cos. Clar, esteu acostumats a veure'ns lluny, però si a tu et canta una persona com jo, a prop, a tota pastilla, clar, sí, és a tot volumen.
I la segona et deia, i això t'ho comentava abans de començar aquesta xerrada, que de veritat m'ha emocionat tant com el documental, la primera òpera que vaig poder veure a la meva vida va ser Tosca, i evidentment això marca d'una manera descomunal. Quina va ser la teva primera òpera?
Ui, doncs faries... La primera que vaig veure al Liceu va ser El cazador furtivo. O sigui que, imagina't, de Weber, que no té res a veure, que no entenia res, i vaig ser feliç, em va encantar, i va ser... Buah! La primera que vaig veure al Liceu, amb l'entrada d'alumne i tal, allà al cinquè pis, amb un racó, i buah! Que guai!
Ara deies que et vas fer feliç, Begoña Alberdi, que siguis molt feliç i que ens continueix seguint sent feliços a nosaltres. Brava! Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Vols que la teva solidaritat perduri al llarg del temps? Deixant el teu llegat solidari a Càritas Barcelona, ho faràs possible. Amb la totalitat o una part de la teva herència, garantiràs que les persones que més pateixen continuïn rebent la nostra ajuda. Si vols més informació, escriu-nos a llegats@caritas.barcelona o truca'ns al 93 112 7010. Amb el llegat solidari de Càritas, la teva generositat serà eterna.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Les tardes a Ràdio Estel són la caravana. És hora de fer la parada solidària a la caravana.
Va, que passen 3 minuts de 3 quarts de 5 de la tarda i a la caravana no parem i seguim fent ruta realitzant la parada tècnica d'aquesta setmana, la parada solidària. Com ja sabeu, cada dimarts parem per escoltar totes aquelles accions socials i humanitàries que tenen ganes de compartir els seus projectes amb nosaltres. Avui, la cultura és l'eina principal d'inclusió social de la Fundació Convidada, la Fundació Setba. Des d'ella treballen per contribuir a la transformació social a través de l'art i de les seves diverses expressions de la mà d'artistes professionals. Per parlar-ne de tot plegat, però ja podem saludar a aquesta hora la directora de la Fundació Setba, Cristina Sampera. Molt bona tarda.
Bona tarda.
Hoy quiero aprender a recorrer vuestra emoción desnuda. Hoy quiero aprender eso que nunca permito en la vida.
Cristina, ara fèiem unes pinzellades sobre la Fundació Setba. Si no m'equivoco, l'entitat va néixer el 2009. Com Exacte. Sorgeix aquesta idea?
La idea surt d'un espai d'art i d'una inquietud del president de la nostra fundació, Darío Lahortua, que sempre li havia agradat el món de l'art, però la part social li motivava molt més. I llavors ens va ajuntar les seves dues passions, que és art amb valor social.
Anem a aquest valor social. A qui adreceu els vostres projectes?
L'adrecem amb col·lectius en risc d'exclusió, no? Col·lectius als que potser costa més que els hi arribi la cultura, com són els col·lectius de dones que estan internes en presons, en centres penitenciaris, els joves que estan també en centres educatius de justícia juvenil, les persones amb trastorns mentals o els artistes amb discapacitat.
Estem parlant d'una part invisibilitzada de la societat?
Sí, totalment. Jo crec, és invisibilitzada perquè no la volem veure, no? Perquè en el dia a dia és millor obviar aquells grups socials que potser ens comporten fins i tot problemes de consciència, no? Llavors, millor no veure'ls.
Ara et preguntava si la societat els oblidem d'alguna manera o els invisibilitzem, però les institucions també els invisibilitzen?
Bueno, no diria tant. Les institucions, si és en el cas de justícia, jo crec que fa moltes coses bé. Passa una cosa molt senzilla. Les dones són un tant per cent mínim en la població penitenciària. Representen només el 6% de la població. Uh-huh. Llavors, com són menys, doncs, per tant, disposen de menys recursos i menys oferta cultural. Però és una qüestió de quantitat, eh?
Cristina, com aconseguiu aquesta transformació social de la que parlem a través de l'art i la cultura?
Doncs perquè l'art transforma. Jo sóc artista i a mi personalment em transforma i és allò de si a mi em transforma, perquè no transformarà els altres, no? A vegades pensem que la cultura és algo elitista i no és veritat. La cultura és un dret universal i és això per lo que treballem, per contribuir a que aquest dret universal pugui arribar a tothom, no? Moltes persones a lo millor no els agrada, jo què sé, la fotografia perquè no la coneixen, no? Però a lo millor la que pues, els hi ensenyes, pues, llavors ja els hi pot agradar.
Ara en parlarem d'aquesta fotografia precisament perquè entre tots els projectes que teniu entre mans hi hem trobat un que ens cria especialment l'atenció, que és Traspassant l'objectiu.
Exacte, és el projecte de fotografia per a dones internes en centres penitenciaris.
Com funciona això?
Nosaltres fem dos cops l'any, anem a presons de dones, sempre de dones. Aquest any anirem a Barràs i a Brians i durant 10 sessions pues, ensenyem fotografia a les dones internes en el centre. I té per objectiu no només ensenyar la fotografia, sinó empoderar-les a través de la imatge, de l'adquisició de coneixement. També millorar la comunicació entre elles, perquè han de fer de models i de fotògrafes. Mm. Llavors, a través de la càmera, coneixen coses de la seva companya que potser en el pati no s'havien dit, no?
Brutal.
I després visibilitzar-les, perquè si hem parlat de col·lectius invisibles, aquest és un d'ells. Les dones, sempre es diu, les dones que estan a presons pateixen una triple condemna: la penal, la social i la familiar.
Jo crec que heu aconseguit molt aquesta visibilització, perquè a més heu pogut treure un llibre, heu fet una exposició que s'ha acabat fa poquet al Palau Robert, no? Com ha anat tot?
Diumenge passat, bueno, ja podem dir que estem molt contentes. Hem arribat a... tingut 20.000 visitants. Això és brutal. Avui ens han confirmat des del Palau Robert que hem millorat les xifres de, wow, de visitants. Per una exposició, que vulguis o no, parla de presons. Que a vegades aquestes coses, no? Pues el que dius, que no, que creen un cert malestar, no? O pues allò, a vegades, no, hi ha opinions de, bueno, pues si estan allà per algú serà, no? O coses d'aquestes. I nosaltres li hem volgut donar la volta. Hem volgut mostrar la bellesa en el lloc més insospitat, que és una presó. Nosaltres som una entitat cultural. No fem denúncia social. Nosaltres el que volem és que la cultura transformi, i amb aquesta exposició és el que hem volgut demostrar.
Clara, ens deies com ens ho prenia amb la resta de ciutadans tot plegat, no? Amb una societat que normalment rebutja tot aquest tipus de persona, tot aquest col·lectiu. Però com van reaccionar els participants al saber que hi hauria un llibre, que hi hauria una exposició?
Pues van reaccionar molt bé. Bueno, el primer dia els hi fem signar, com podeu comprendre, drets d'imatge. És a dir, qui no vol sortir no surt, no hi ha problema. O sigui, falta allà igual, però nosaltres no fem difusió de la seva imatge. Però com diu la Marta Fàbregas, que és l'ànima d'aquest projecte, és la fotògrafa que imparteix el taller, sempre els hi diu que tots a la vida ens posem barrets, no? Mm. I nosaltres li traiem el barret de... interna i li posem el barret de fotògrafa. Jo crec que això a tothom li agrada.
Marta Fàbregas, Jaime Súnico, Quim Moya, Zosen Bandido, Mina Hamada... suposo que és clau la seva participació, no?
És clau que siguin artistes professionals. És clau que siguin artistes que estiguin en el món de les galeries i en el món professional. Per què? Perquè ens visibilitzen molt més. O sigui, al final hi ha també una raó una mica egoista, però d'aquesta manera... els mitjans de comunicació ens feu molt més cas i serveix. Però, a més, serveix perquè aquesta part de la responsabilitat social del col·lectiu artístic, no? Que a vegades tot es veu com una mica frívol, i nosaltres demostrem que de frívol res.
Clar, suposo que la gent que treballeu a la Fundació Setba, i ara parlàvem de les persones implicades, però no les persones que hi treballeu des de dins de la Fundació... Hosti, no és un treball fàcil. És a dir, suposo que haureu escoltat moltíssimes històries que no són fàcils d'escoltar, sense jutjar, no? Suposo que darrere de tot plegat, darrere de cada fotografia que veiem en una exposició o en un llibre, hi ha un treball molt dur.
Sí, però molt enriquidor. Molt enriquidor. Per mi i per les meves companyes, anar a la presó ens enriqueix més que nosaltres amb elles, probablement. Te n'adones de la sort que tens a la vida, de la sort per la família que has tingut, per on has nascut, per el dret a la cultura que has tingut des de petit, des de ben petita. Això ja és de dir, jo sóc una privilegiada, no? I a certes alçades de la vida no penses que tots aquests privilegis els has de tornar d'alguna manera. I això és el que intentem fer.
Si et pregunto per futurs projectes de la Fundació...
consolidar els 4 que tenim i fer-los més grans encara.
Que són
els 2 que fem amb justícia, traspassant murs amb menors i traspassant l'objectiu amb dones, natura, escultura, amb persones que conviuen amb trastorns mentals, i magistrals, amb artistes amb discapacitat.
Ja sé que pels oients em faig molt pesat, i encara més que em seguiré fent en un any com aquest. Deia, des d'aquest programa tots ho tenim molt clar, que ha de ser l'any de parlar molt, sense tabús, de les malalties mentals. Creus que ens estem obrint tots una mica, això?
Sí, jo crec que sí. No? Arrel de la pandèmia ens hem adonat de lo fràgils que som. Però al final tot és una qüestió d'empatia. L'altre dia, a la Contra de la Vanguardia, sortia, ara no recordo qui és i em sap molt greu, una frase que deia empatia és posar-se en les sabates de l'altre i caminar 2 quilòmetres. Pues és això el que hem de fer. O sigui, posar-se en les sabates dels altres, ho fem tots en un segondet i por postureo. Ara camina.
Si volem col·laborar amb vosaltres, hem de ser professionals? Hem de ser artistes professionals?
En principi, sí. A veure, el que... Tenim algun voluntari, però pocs, perquè que els... hi ha una cosa ben clara. Els projectes amb justícia, quan entrem en una presó, aquí no és tan senzill entrar. I entrem equips petits i a l'equip dur de la Fundació, com si diguéssim, no? Però sempre ens poden ajudar comprant el nostre fotollibre, que els beneficis de la venda van a parar al projecte. Quan més fotollibres venem, que es diu Brillants, Mujeres Invisibles, més dones podran fer el projecte. I ens encantaria poder esgotar la primera edició. Ja estem, hem venut més de la meitat.
Déu-n'hi-do.
A veure si ho aconseguim. Hem venut el 20% al Palau Robert. O sigui, la gent, després de veure l'exposició, comprava el llibre, el qual està molt bé.
On el trobem ara, Cristina, aquest llibre?
A la nostra pàgina web i també a llibreries com Finestres, la IECCBCB i Fotocolectània.
Cristina Sampera, directora de la Fundació Setba, moltíssimes gràcies per visitar-nos un dia com avui a la caravana. Molta força i a seguir lluitant.
Gràcies a vosaltres.